L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
A partir dels anys 70, la família tradicional s'ha transformat de forma que era inimaginable...
Rafael Visquerra, catedràtic.
Ara fa uns 50 anys. Les noves formes de família i educar els fills s'han de veure amb naturalitat en un món on la diversitat i la llibertat és la norma.
Avui, a l'Ofici d'Educar, criar un fill sol. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les llars monoparentals, un adult amb fills, representen un 10% del total de les famílies. D'aquest tipus de família, el 83% són dones solteres amb fills, una xifra que confirma que l'opció de ser mare soltera per elecció és cada vegada més habitual, perquè no es té una parella, no es vol un vincle amb una parella per tenir fills, o perquè es té una parella que no vol ser pare o mare. Hi ha famílies monoparentals per elecció, però també per circumstàncies, perquè el pare o la mare han fet un altre projecte familiar i abandonen el que tenien o per la mort de la parella. Avui volem conèixer la realitat dels pares i mares que crien els fills tots sols. Què necessita un fill per créixer sa? Criat sol, trobarà a faltar el pare o la mare? I el pare o la mare que cria sol, amb quines dificultats es troba? Logístiques i emocionals. Quin suport rep la família monoparental? Es pot fer de pare i de mare a la vegada? Com ho viu l'infant? Hi ha cada vegada més pares o mares criant sols? A l'Ofici d'Educar avui en parlem amb...
Clara Darder, psicòloga. Helena Carreras, cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de la Vall d'Hebron. Elisabet Almeda, sociòloga.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
De famílies n'hi ha de molts tipus, però el que compta és que estiguin plenes d'afecte i respecte. Noemí Fernández.
Benvingudes, Elisabet i Clara, i escoltarem també l'Helena Carré. Avui volem parlar de el que suposa criar un fill, una filla, sol, sola. Abans es considerava que la família monoparental no era una família completa, això abans, però les coses han canviat i ara es normalitza i es legitima aquest model com una opció. I per això us hem convidat. Quina és la realitat que tenim al nostre país de famílies monoparentals? És una tendència de família, Elisabet, que va a més? És una realitat?
Diguéssim que de famílies monoparentals hi ha hagut sempre. Sempre hi ha hagut jefes d'hogar, com es diu a altres països, Amèrica Llatina, per exemple. Sempre hi ha hagut mares soles. De fet, l'únic que ha passat és que a partir dels anys 60... la família tradicional entra en crisi, en general, a partir dels anys 60, com un procés, no? I la família, d'alguna forma, es diversifica, no? I entre aquestes diversificacions, la ruptura de les parelles és una, diguéssim, un dels models que més es diversifica. I, per tant, les famílies monomarentals, que és molt més correcte el nom dir-ho des del meu punt de vista, perquè la gran majoria són dones, amb fills o filles, té diversos noms, tot això. Bueno, és un tema que jo porto més de 25 anys treballant, no? Aleshores, clar, es pot parlar de la terminologia de moltes maneres, no? Perquè tens raó tu, i no fa tants anys, tu has dit fa molts anys, no, fa pocs anys, i encara en alguns documents de la Generalitat de Catalunya, d'algun ajuntament, posa família desestructurada, família trencada, família sense pare, família sense xarxa. Per tant, les famílies monoparentals han existit sempre. Diguéssim, és veritat que a partir dels anys 60, i a Catalunya i a Europa del Sud, això ha anat increixendo, i que gràcies a les famílies monoparentals també s'ha diversificat els models familiars. Per tant, quan jo a classe, a la universitat, els dic als alumnes, farem un monogràfic de famílies monoparentals. Em diuen, i per què no d'altres models familiars? I dic, també podríem fer-ne d'altres, que també són importants. Però resulta que les famílies monoparentals seria com el model que més ha crescut des dels anys 60-70, en general, a Europa, països d'Amèrica Llatina també. I per tant, és un model que, a més, si l'estudies, és com una bona talaia per veure què passa en els altres models. Aleshores, va molt bé des de la sociologia de la família estudiar les monoparentals, no? Perquè veus tots els problemes que tenen les altres perquè la monoparental es sobredimensionen. No?
La majoria de famílies monoparentals electives estan encapçalades per dones, però també hi ha homes que prenen aquesta decisió. Rosa Fresquet.
L'Helena Carreras és cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de la Vall d'Hebron i ens ha explicat quin és el perfil de dones que fan la inseminació.
Moltes són mares lesbianes, parelles de dones, això és, potser diria que el més freqüent, i cada vegada més famílies monoparentals, dones que decideixen ser mares i ja està. Que acostumen a ser dones de més de 30 anys, la gran majoria més de 35, d'un nivell socioeconòmic, cultural elevat, que han meditat molt sobre el fet de ser mares, són molt conscients de la seva situació i la situació del seu entorn i que tenen molt desig de tenir una criatura.
Hi ha algun impediment per ser mare o pare sol?
No. Crec que quan s'arriba a la decisió de ser mare sola, els possibles inconvenients de procurar-se suport amb el sentit més ampli, ja han estat tan meditats i tan buscats que ja hi són. El que no trobem és la mare que decideix ser mare sola, no m'agrada el terme mare sola, família monoparental m'agrada més, la dona que decideix formar una família monoparental i que no ho tingui tot controlat, amb el sentit de l'entorn. Això no ho he vist mai.
I què ha de fer una dona que es planteja ser mare sola?
Aquesta mare pot demanar ajuda a la sanitat pública perquè es practiqui una inseminació artificial. Aleshores, això ara ja està regulat per llei i acostuma a ser un procediment relativament senzill. Acostumen a ser dones que no tenen cap problema d'esterilitat. L'altra problemàtica és quan aquest desig de maternitat es produeix al voltant dels 40 anys, que això és molt freqüent, perquè en el nostre entorn, doncs, primer passa la qüestió professional, qüestions més vitals, i quan es desperta aquest desig de maternitat, doncs tu penses als 38, pim-pam, i et poses als 40-42 molt ràpid. Aleshores, en aquest cas, la fertilitat ja està molt disminuïda. Per tant, si realment la vida li permet i el tema és mandra, doncs que es tregui la mandra i que es quedi embarassada abans. Com més jove, millor.
I una de les preguntes que a vegades es fa, tenir una criatura sola pot ser un acte d'egoisme?
A mi em sembla que tenir una criatura no és mai un acte egoista. Em sembla que és el grau màxim d'amor que es pot desenvolupar. El que uneix la família, al meu entendre, és l'amor. Aleshores, que sigui una família monoparental, biparental, o alguna vegada ens hem trobat també en famílies triparentals, això em sembla anecdòtic, perquè el fons comú és l'amor i el cuidado que es donaran a aquella criatura.
I per on passarien les solucions?
Tots vivim molts anys. Aleshores, amb una dona que té una esperança de vida dels 85 anys, que la seva capacitat reproductiva s'acabi al voltant dels 40, això és terrible. L'estat de plenitud a nivell de potència física, intel·lectual, que pot ser una dona de 40 anys, no es correspon amb el millor estat de plenitud reproductiu. Aquest fet s'ha de tenir en compte tant a l'hora de planificar la gestació, a l'hora de demanar ajuda i a l'hora també de veure quins són els possibles riscos que pot generar un embaràs, especialment quan s'és mare més enllà dels 40 anys. Per tant, o fem tots plegats un cop de cap i fem polítiques per incentivar que les dones es quedin embarassades i puguin ser mares quan són més joves, o si no, doncs també haurem d'assumir que s'haurà d'aconseguir la maternitat amb ajuda tecnològica.
L'ofici d'educar.
I a l'ofici d'educar parlem amb la Clara Darder i amb l'Elisabet Almeda. Clara Darder, hem escoltat moltes coses. La dona que decideix tenir un fill sola medita molt aquesta decisió. Escoltàvem, tenir-ho tot controlat. Es pot tenir tot controlat? Sí, ella fa que sí amb el cap.
Sí.
La sanitat pública en aquests moments ho recull. Hi ha prou suport? No n'hi ha? I aquest desajustament entre la plenitud de la dona i la fertilitat, que hi ha com un desajustament que fa que les dones més tard s'hi posin, però la seva fertilitat és menor. Què hem de dir a tot el que hem escoltat?
A nivell psicològic o a nivell personal?
Psicològic.
Després tinc les dues.
Ja ho sabem. Ens posem primer amb la part psicològica.
A veure, la part psicològica jo crec que la persona que medita, com ha dit la doctora Carreras, que medita i que al final pren aquesta decisió i tira endavant, jo crec que no se li pot dir que no. O sigui, jo m'he trobat amb persones que m'han dit estàs boja fent això a la teva edat. I jo m'he dit, és que ja ho he meditat molt, és que no he tingut recursos abans. Ara és el moment que tinc recursos econòmics, recursos emocionals i menys feina, per exemple, que és el que em va passar a mi, no? Això vol dir que les persones que decideixen fer aquest pas, en el sentit monoparentalitat, estic d'acord amb l'Elisabet, monomarentalitat, que és un terme a modificar, doncs se'ls ha de recolzar, perquè, si no m'equivoco, i també corregeix-me, Elisabet, la tassa de natalitat a Catalunya és de 1,38, que és de les més baixes del món. Lituània em sembla que arriba a 1,26. O sigui, si no tenim fills, ens quedem sols. Tenim una generació que no ve, que no està arribant. Si volem un projecte de país, no tenim més remei que tenir fills. I aquestes dones que per fi han decidit donar aquest pas, públic i no públic, i privat, si cal, se'ls ha de recolzar en tot moment.
Però som una societat que està acollint aquesta realitat que va creixent i estem col·locant els recursos que són necessaris, Elisabet?
Jo diria que, així com els grups de convivència i els grups familiars són molt diversos i la monoparentalitat o la monomarentalitat és un d'aquests grups...
Em marejareu amb les paraules... Ara que no puc dir mare sola, ara que no puc dir...
No, mare sola a mi tampoc m'agrada perquè no està sola, està amb els fills o filles, single mothers tampoc perquè no és soltera, estan separades, o sigui, monomarentalitat reflecteix més, tot i que alguna filòloga ho ha criticat.
I si us heu fixat, una de les coses que deia l'Helena Carreras és que en l'entorn hi ha coixí. És a dir, que sí. Quan una dona pren aquesta decisió és que té un coixí.
Sí. Clar, el tema seria, jo el que estava dient és que si hi ha molta diversitat familiar, dins de les monomarentals hi ha molta diversitat també en el seu sí. I la gran majoria, no és aquest perfil que esteu dient, la gran majoria de dones monomarentals són per fruit de la separació o el divorci. Després, fruit de ser mare soltera per abandonament d'una parella que... existia d'alguna forma, però finalment es va dissoldre. I en tercer lloc, i en últim lloc, hi han aquestes mares que, per decisió pròpia, i nosaltres en diem fer família sense parella, no? Que fan família sense tenir parella prèviament i que, òbviament, prenen la decisió, però les monoparentals són, o sigui, normalment, el percentatge d'aquest darrer grup, que és el que heu potser focalitzat, que és un tema, és veritat, que és més emergent, és un grup més nou, és un grup totalment minoritari dins de la problemàtica general de la monomarentalitat. És un grup interessant perquè, com és un grup potent, amb nivell econòmic, amb un nivell educatiu així de perfil sociodemogràfic, diguéssim, amb més ingressos, amb més recursos educatius, etc., pot pressionar, no sempre ho fa, però pot pressionar perquè en el conjunt de la monoparentalitat, amb les mares soles abandonades, les mares separades amb problemes, les mares fruit de la violència, hi ha una ruptura, etc., no? Gràcies a aquest grup, que en el fons són més potents, no? Doncs el lobby i les associacions de famílies monomarentals estan exigint més política pública, perquè és un grup que té més pes, té més poder, té més lobby que la majoria, gran majoria, jo diria 70% de famílies monomarentals, que són mares solteres o separades, solteres a vegades fruits de les parelles de fet, que estaven cohabitant abans, no? I que en general encara segueixen discriminades laboralment, amb falta de temps per conciliar, o sigui, un reguitzell de problemes que potser ja anirem parlant, no?
Per tant, hi ha una part de població que sovint s'ha relacionat a la precarietat.
Sí, o sigui, les monomarentals, això hi ha dades estadístiques, no? En un món biparental, on es diu que lo mejor es dos, i no, jo no sóc psicòloga, però fa molts anys que estudio el tema, i no sempre és millor dos. per què dos és millor que un? A vegades dos no va bé. Per tant, en un món biparental on s'ha de ser dos, com el modelo ideal, d'alguna forma, aleshores, clar, ser monoparental és com un desafiament també al sistema patriarcal mateix, perquè normalment són dones, i per tant, ser un sol o una sola que es fa càrrec principalment, perquè a vegades no és en exclusiva, perquè està el senyor o la senyora, no? O l'avi o una amiga, no? Que és una cuidada, un care entre tots, no? Doncs aquest ser monoparental... perdut ara.
Sí. Sí, mentre tu et trobes, passant-li la pilota a la Clara. Clara, no sempre el millor és dos?
A la precarietat, diguem, sí, perdona.
No. El més important és...
Però vivim, com tu dius, vivim en un món en el que... El que mana és...
Biparental. I el que, si ets monomarental, et sents malament. Hi ha molta gent que et fa sentir malament amb els seus comentaris. Mira-ho bé, això. Estàs segura? Vols dir que ho aconseguiràs? Tots són retrets que encara, tot i la teva seguretat com a persona, fa que vagis tenint molts dubtes. Vull dir que ens hem de cuidar emocionalment.
De fugir del model tradicional de parella heterosexual que ha imposat l'Església i que la societat va perpetuant. Carla Ribas Bosch.
El José Luis Santiso és un pare que ha criat sol a la seva filla.
Quan tu no pots, has de poder. Pots tenir avis o pots tenir fins i tot amics íntims que t'ajudin, però sempre tens molt clar que estàs sol i que has de tirar endavant tu i els teus fills.
I com afronta ell això de criar sol?
A veure, jo crec que hi ha una nova generació de pares. Els pots detectar perquè els veus al parc, perquè els veus com responen, perquè els veus que tenen una atenció extra. Ho fan de manera natural, o sigui, estan acostumats. Jo crec que som una nova generació. Crec que després de la lluita de la dona, que porta molts segles, ve la dels nous homes, que dic jo. Jo a mi em considero com un home nou. Jo he trencat una tradició de mares abandonades i que han criat els seus fills sols. I jo sé que jo he trencat aquesta dinàmica després de segles.
I quins consells donaries a un pare que hagi d'exercir la paternitat sol?
Que deixi de pensar automàticament en el que diran els altres, que vagi amb el seu fill a tot arreu, que no deixi de fer coses pel seu fill. Evidentment, a les 8 hauran de sopar i hauran d'anar a dormir aviat. I s'hauran d'aixecar una hora i hauran d'estar atesos i hauran d'estar nets. I no deixeu de cuidar-vos a vosaltres també, però sigueu molt conscients de que el vostre temps sempre serà compartit. Sempre.
I com ho ha viscut la teva filla?
El meu cas és perquè la mama va morir. Llavors, ella està encara fent el seu procés de dol. Jo ara tinc una parella que està entrant a poquet i que, evidentment, és una persona molt dolça i molt amorosa. I llavors, entenem que és un procés de que la seva mare sempre serà la seva mare, però que ara hi ha una figura materna, per què no dir-ho, amb la qual jo també estic confiant. I ella, doncs, es va adaptant a poc a poc.
I el José Luis ens explica quina ha estat la cosa més preciosa que ha descobert fent de pare.
Que et busqui, que t'abraci, que quan es fa mal et busqui a tu, que... Mi papa, el papa... Que et faci un petó, que tingui confiança en tu i que ella sàpiga que tu estaràs sempre. Com una mare, és que és així, però... Som pares fents de pares i de mares, i llavors el que intentem és això, almenys el que intento jo, és que sàpiga que jo sempre estaré a muerte con mi hija.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Una nova generació de pares, Elisabet, en aquests nous contextos, sí?
Benvinguts siguin, no, està bé, ja tocava, diguéssim, no? Ho trobo, vale, però...
A mi em sembla preciós,
diguéssim,
no?
Està molt bé, sí. Però bueno, diguéssim...
Però tu detectes que hi ha un canvi de l'actitud de dir
pares? Molt a poc a poc. Les dades ens diuen que si ara és un 16%, fa 10 anys era un 14%. És a dir, és un tema que va molt a poc a poc. Per tant... El tema de que els pares es facin càrrec principalment dels fills o de les filles és un tema que sí, que altres països està passant, però que aquí jo penso que és un grup totalment minoritari, no? Que normalment fa parella, com aquest senyor que ens ha trucat, acaba fent parella. Els monoparentals homes s'acaben emparentant, en canvi les monoparentals dones, la gran majoria, no totes, hi ha una part que sí, que vol trencar la monoparentalitat, però la monoparentalitat dona, al principi passa un dol, almenys en el cas de les separades i de les viudes i de les divorciades, però després pot cohabitar amb algú, però normalment, això no vol dir que no tingui parella, però living apart together, que es diu, cadascú viu a casa seva, no? Per tant, la monoparentalitat masculina és un fenomen totalment minoritari, totalment, val, important, però per mi que no està marcant encara cap tendència de les noves paternitats. Això és la meva opinió. De fet, jo no és un tema que treballi molt perquè a mi m'interessa més tot el tema de la monoparentalitat femenina, perquè a més la monoparentalitat masculina normalment és amb recursos. Normalment són pares que tenen molts recursos i són o casos de viudes, no? De viudos, perdona, o casos de que doncs la mare, per les raons que sigui, no s'ha pogut cuidar, o són casos com molt concrets, no? Però, bueno,
també hi ha la maternitat subrogada, no?
I després està tot el tema de la gestació subrogada, del lloguer de ventres, que és aquesta monoparentalitat masculina
que existeix,
que està creixent, sí, també, sobretot, en els jugadors de futbol. O, o sigui, en estrelles, no? Mediàtiques.
Jo en conec, bueno, que no són famosos inclús han arribat a tenir-ne dos.
Una cosa de les que ens deia José Luis és que feia de pare i de mare a la vegada. Es pot fer de pare i de mare a la vegada? Es pot fer això?
Sí, sí que es pot.
Clar, jo crec que fer de pare i mare, clar, què vol dir?
Què vol dir?
No, exacte. Definim-ho, vinga.
Què vol dir? Que hi ha d'haver sempre algú masculí i algú femení? No vol dir això. Vol dir que hi hagi d'haver-hi persones que, com deia en José Luis, no? Era que t'abracin, que t'estimin, que estiguin per tu, és igual si 2, 4 o 24. O sigui, que et sentis estimat i tinguis les teves necessitats cobertes. I això és l'amor. Que te'l doni el amor femení, exacte, o amor masculí, això és...
Hi ha d'haver una figura masculina i una figura femenina a l'hora de criar, que pot ser en una forma, suposo, diferent, eh? Pot haver-hi un avi, pot haver-hi un amic, pot haver-hi o una àvia o una amiga. Hi han de fer aquestes diverses figures de masculinitat i feminitat?
Quan més gent i més diversa hi hagi, millor.
Sí, estic d'acord.
Perquè després, quan sortís al món, que vol dir fora de les quatre portes de casa teva, hi ha simplement l'escola bressol, t'hauràs de trobar amb tot. I, per tant, si no ho coneixes, més dificultat tindràs, no? I després... També és això, quan et trobes a l'escola bressol, doncs resulta que si ets fill de monomarentalitat et trobaràs amb fills de famílies heterosexuals i homosexuals i amb elles hauràs de xerrar. Per tant, en aquesta conversa segur que sortirà: ah, i tu tens dues mares, tens dos pares, tens una mare, tens un pare... Totes aquestes converses surten i bueno, segurament les hem de tractar abans a casa perquè estiguin informats i puguin anar tranquil·lament amb el seu carnet d'identitat emocional.
Com a societat, a nivell sociològic, com podem afrontar aquestes realitats que tu ens deies abans? Hi ha les que són més precàries, menys precàries. Quins són els recursos que farien falta en aquest sentit? O reconèixer-ho com a societat?
Clar, primer, visibilitzar, no?, que la monomarentalitat o la monoparentalitat, per cert, no representa un 10%, sinó quasi bé un 30%, perquè aquest 10% és del total de llars. I clar, tu no pots fer un percentatge on el denominador poses les llars de solitaris, els que no tenen fills. Si tu fas el percentatge del total de famílies amb fills o filles, per saber la incidència, la monomarentalitat dins de totes les famílies que tenen fills o filles, si fas aquest percentatge, no és el 10%, no, és gairebé el 30%.
30%, prenc nota, eh?
Primera nota, no?, que els polítics, i a vegades interessa l'agenda política i mediàtica, posen uns percentatges i no han mirat quin tipus d'indicador s'està construint. És gairebé el 30%, 35% està pujant a tots els països, a Europa, Amèrica Llatina, als Estats Units, etc. Per tant, les dades, a vegades, com que són androcèntriques, si no tenen una perspectiva feminista, una perspectiva de gènere, això ho amaguen, no? Per tant, primer, visibilitzar que això és una realitat com una altra. Hem de partir de la diversitat familiar. La família no, ja no és biparental tradicional. Avui en dia hem de partir de la diversitat familiar. Per tant, la monoparentalitat és un d'aquests tipus. Des del meu punt de vista, jo, que no sóc monoparental, diguéssim, sempre he valorat molt a les famílies monomarentals perquè els he considerat avantguarda dels canvis. O sigui, el tema dels temps, de la conciliació dels temps, el van posar a l'agenda, a l'iceberg de la monoparentalitat. És a dir, la monoparentalitat, des de la monoparentalitat es veuen tots els problemes que podem tenir els altres tipus de família, perquè és una persona sola que principalment es cuida de la criança dels seus fills, principalment, sempre poden haver-hi d'altres, i per tant es troba amb tots els problemes que tenim a la nostra societat, que tu m'has preguntat. Falta de polítiques, no hi ha polítiques públiques per ajudar a les famílies en general, però és que les monoparentalitats menys. És veritat que aquí a Catalunya tenim aquesta excepció, tenim el títol des del 2009 en el govern tripartit, que es va fer una bona feina, etc. I tenen algunes avantatges, però són poques. Hauria d'haver una ajuda des d'un punt de vista d'una perspectiva de gènere, de família. Si hi ha tantes monomarentals a Catalunya, s'hauria de fer, des del meu punt de vista, i s'ha demanat diverses vegades, una política ferma d'ajut a les famílies monomarentals, a nivell d'excedències parentals, ajut econòmic directe, escoles bressol, que ja hi és, però més encara en tots els barris i també les concertades, no només les públiques. O sigui, moltes més avantatges per donar suport econòmic i també visible, no?
Les mares solteres solen ser professionals, capaces de ser autònomes. Olga Vallejo.
A la pel·lícula El plan de Maggie, la Maggie vol tenir un fill per inseminació i explica el seu ex.
Hola, com vas?
Necessito un bebé.
¿Necesitas un bebé?
Mm-hmm.
Carai, mira que eres impaciente.
Es que no sé a qué tengo que esperar.
¿A un padre, quizás?
Seamos realistas. Nunca he tenido una relación seria ni mucho más larga de 6 meses.
Nosotros salimos 2 años.
En la uni y nos hicimos la vida imposible todo el rato.
Lo admito. Fuimos infelices, pero también fuimos felices.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Que sepas que tengo un poco de esperma en un banco del norte de la ciudad, por si lo necesitas.
¿Qué? ¿Por qué? Creía que Felicia no quería tener más hijos.
Felicia no quiere tener más hijos. Lo congelé por si conocía a una chica maja.
No me lo creo.
No, no es cierto.
Oye, ¿tú te acuerdas de Guy Chalders de la carrera?
Espera, ¿no será ese que se dedica a vender pepinillos, verdad?
Tiene una empresa de pepinillos. Y él ha accedido a hacer una donación para que pueda inseminarme.
Si no sabe respetar el espacio personal.
¿Y qué? Es licenciado en matemáticas. Y no voy a casarme con él, solo me prestará sus genes. ¿Acaso crees que la gente dice la verdad cuando rellena esos cuestionarios en los bancos de esperma?
No puedo creer que lo hayáis hablado sin consultármelo.
Porque sabía que me reñirías.
No te estoy riñendo, simplemente estas cosas no se hacen cuando las mujeres tienen 49. ¿Y están desesperadas?
No quiero que sea un último recurso. Quiero que sea una elección, porque estoy preparada para ser madre. Y no creo que encuentre a nadie que me enamore o a quien yo enamore más de 6 meses seguidos.
Per parlar de com criar... Riuen les convidades. Com criar un fill al sol, ens acompanya l'Elisabet Almeda. I la Clara Dardé, que un bon dia ell va dir, jo també, jo vull tenir una criatura. Com va anar això, Clara?
Ah, molt meditat. Que et penses que ho vaig meditar en 4 dies? No, portava quasi ben bé 10 anys meditant-ho. I no trobava el moment i, bueno, ho vaig acabar parlant amb la doctora Carreras i, sincerament, a mi l'únic que em passava era por. Por, una por visceral, a que tot anés malament, a que no funcionés, a que... I mira, després va anar tot superrodat i superràpid i me'n vaig penedir d'haver perdut aquest temps de poruca, no? Perquè realment bueno, vaig trobar professionals boníssims que em van respondre, tant a la pública com a la privada, i mira, vaig fer 3 inseminacions a la tercera.
I la vacuna contra la por, en aquests casos, en què consisteix?
La vacuna contra la por consisteix en molta informació. Molta, molta, i alguna que no t'agrada, perquè hi ha molta gent que, tot i ser amable a l'hora d'estar per tu, a l'hora de donar les notícies no té tanta empatia. Val? Llavors, a vegades et trobes amb professionals que sí, que són molt amables, però després et deixen anar, jo diria, una cleca, no?, d'alguna manera, i l'has d'entomar i has dit, vale, molt bé, aquesta persona, a part de que es pugui dedicar a això, doncs, ella com a persona, doncs, li deuen passar coses. bueno, doncs m'aparto d'aquí i me'n vaig a un altre lloc que jo també sigui més empàtic amb aquesta persona. Mira, la qüestió és que amb les dues primeres inseminacions no vaig trobar el feeling que necessitava i a la tercera, que em vaig canviar de clínica, allà vaig trobar unes persones meravelloses que jo crec que per això m'hi vaig quedar també, perquè em sentia com a casa i tot va anar bé.
La decisió, la responsabilitat no és compartida quan es cria un fill sol sola. Com es porta això?
Com es porta? Pues, al principi penses que bé que no haig de compartir-ho. perquè penses, mira, puc prendre la decisió i no haig de consultar amb ningú. Per tant, això està molt bé. El que passa que no és veritat realment, perquè també hi ha avis, eh? Com en el meu cas, hi ha avis. I llavors, clar, en saben sempre més que tu. I, evidentment, en el meu cas, pues, era una mare, una àvia, que havia tingut 4 filles. I, clar, evidentment, pues, moltes vegades li dic... Jo pensava que m'havia deslliurat d'un marit pesat i he trobat una àvia molt precavuda.
Per tant, l'entorn té un paper molt rellevant, molt. El té? A nivell sociològic ho detecteu, això?
Molt, molt.
Sí, tant, molt, molt important. No, jo el que anava a dir, bueno, ara també comento això, però el que anava a dir, que m'estava el que deia la meva companya, és que, clar, compartir la criança amb una altra parella, no? Home o dona, no? És complicat avui en dia, és complexa, perquè si els dos tenim feines remunerades i els dos tenim expectatives per la vida, i sí, som una parella, però també hi ha altres coses, a part dels fills o filles, compartir l'educació i la criança és difícil. Jo tinc amigues monomarentals de diferents tipus de monomarentalitat i els hi faig sempre la broma. Jo penso que és més fàcil a vegades ser monomarental. Si ets biparental, si sou dos, amb una parella que vols que sigui igualitària i que vols una parella, doncs, on compartir, encara que tu, doncs, t'agradi més fer truites i a ell li agradi fer més macarrons, és igual, però diguéssim que comparteixes en general la vida quotidiana, no? Has de pactar. Ara això, ara allò, has de discutir quina escola, què passa amb els deures, qui mira la motxilla, qui... O sigui, és molt complex. Avui en dia, amb una relació que sigui igualitària, no? I per tant, a vegades la monoparentalitat és una solució, diguéssim, en aquest sentit, jo no dic que sigui egoista en absolut, però segons com, amb algunes coses, que no aparentment socialment, que té molt menys ajuts, que té molt menys suport social en el fons, no? Per més que hi hagi l'entorn familiar, no? O sigui, però que amb algunes coses, doncs, clar, és una decisió que les decisions de quotidianes les pren un. Llavors això és més fàcil.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Però no es comparteix, però es tenen grans experiències. I m'agradaria que la Clara ens fes una mica el què n'has après, no? Quines han estat les lliçons d'aquesta experiència, de ser mare, tu sola, i a més lliçons que puguem extrapolar totes aquelles que s'hi trobin.
Decisions de què penses fer a cada moment, decisions de el que dèiem, si l'has de portar a l'escola o has de decidir tu.
Però més que decisions, lliçons. Si he dit decisions, volia dir lliçons.
Vale, lliçons.
Sí, que tu has après del procés i que creguis que és extrapolable a altres mares o pares que estiguin criant sols.
Jo he pres la lliçó d'estimar. No hi ha moment per dir ara no t'estimo. O sigui, l'amor, diuen, ha de ser incondicional, i és que és veritat. Vull dir, aquella personeta, aquella cosa petita que tens als braços, no està per si tu estàs neuròtic o no estàs neuròtic, d'acord? O sigui, si tu has tingut un mal dia, aquella boleta que jo li deia al principi no en té la culpa. Per tant, la lliçó és un amor que ha de creuar fronteres, un amor que ha de decidir per tu en tot moment i que no pots renyar en excés o no pots modificar la teva relació amb aquesta persona perquè hagis tingut una bronca amb algú, no? Llavors, jo com a lliçó és l'amor, principalment, i després la cura, eh? O sigui, què fas i què no fas per cuidar aquella persona que depèn absolutament de tu, no? Vols fer-ho tot. I vols fer-ho tot significa que no pots estar ni un segon sense estar per ell o per ella.
Perquè... Però això vist així, a mi em resulta molt agobiant. Com ho vius bé, això?
Home, si tu has prendre la decisió de portar al món algú sol, és allò de dir, no pots tirar-te enrere, perquè aquella persona, aquella boleta, no...
Fa gràcia perquè repeteixes això de la boleta, eh?
Sí, perquè...
Ja li han canviat el nom o no?
No, home, i tant. Es diu Kiara i està encantada la vida. No, però... O sigui, al principi, bueno, també t'haig de dir que jo vaig triar 5 dies en posar-li el nom, vull dir que al principi fèiem aquesta broma, no? No, però és com que no pots perdre de vista que si tu no estàs bé a nivell personal, tot anirà malament amb l'ésser humà que tens a les teves mans. I t'has de cuidar molt, s'ha de cuidar molt la persona que és monoparental.
Eines psicològiques per cuidar-se, aquells que estiguin criant sols.
Sobretot aconseguir calma, o sigui, les presses mai són amigues i l'estrès tampoc, però en la criança encara més. Quan més corris, quan més vulguis abarcar el teu nadó, més ho notarà. Vol dir que més plorarà, més estarà angoixat, no dormirà per les nits. Per tant, com aconseguir principalment que tu estiguis tranquil·la. Si necessites tenir amics que et vinguin a divertir-te, a consolar, doncs que vinguin. Si necessites, com a mi em passava, per exemple, mare, sisplau, necessito dutxar-me, perquè ja era tan, la cosa era tan bàsica com no tinc ni un segon per dutxar-me, doncs és agafar i dir-li, aguanta-la un moment que em dutxo. Però en la monoparentalitat és això, o sigui, no tens un segon per tu. Oblida tant. A no ser que això, doncs, puguis demanar favors a persones que estan en un horari bastant més flexible que tu i que, per tant, o sigui, allò de que educa la tribu és en aquests moments el més flagrant de tot.
I coses bones que tu hagis après?
Coses bones. Jo crec que m'he tornat millor persona des que he sigut mare. O sigui que he aconseguit estar tranquil·la amb mi mateixa i estar tranquil·la amb ella. I el que deien, no? Aconseguir que de sobte et vinguin a fer una abraçada i diguis, no? Jo no trobo en cap moment l'egoisme per enlloc, eh? O sigui, penso que és un espai compartit entre la meva filla i jo.
I si et sembla, acabem amb un fragment del documental La teoria sueca de l'amor, en què coneixem una empresa que ofereix un servei d'inseminació a casa i al final ens donaran les instruccions per fer-la efectiva.
Fa 10 anys eren poques les dones solteres que compraven esperma en aquest banc.
Observo un creixement continuat de dones solteres que volen esperma perquè es volen reproduir. Volen quedar embarassades. Pensen, per què necessito un home? Tinc una bona educació i un bon nivell de vida. Per què m'he de casar i canviar de feina, fer bugades, fer el dinar, netejar la casa i tot aquest rotllo tan antiquat? Volen crear una família elles soles. I aquí és on entrem nosaltres. Pot començar escollint uns 10 donants i llavors pot restringir la cerca fins que trobi el que busca. Llavors ha d'escollir la data i l'adreça d'entrega i donar el número de la targeta de crèdit. L'endemà el personal de venda processa la comanda. S'envia un missatge a la clienta perquè en faci el seguiment fins que li arribi la comanda. Generalment l'endemà mateix.
Clara Nardé, Elisabet Almeda, gràcies per haver-nos acompanyat. Ens quedem escoltant les instruccions per inseminar-nos.
Home insemination. Dry eyes handling instructions. Always wear protective gloves. Dry eyes in contact with skin after thawing the straws. You should perform the insemination within the next 20 minutes. Lie down in a comfortable position in which you can remain for 30 minutes.
Em sembla fantàstic, això, no? Em sembla fantàstic.
Sí. Home, és una manera de fer-ho, no?
Sí, jo conec dones que ho han fet, sí. Parelles homosexuals, amb una empresa que no és aquesta, però que es diu Crios, i que t'envien a casa i ho fas tu.
And inject the sperm gently and slowly. Thank you.
L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
El gos espanta el gall per fer riure els altres animals. La cabra es menja les flors de l'hort. El porc fa veure que s'ha cruspit tot el menjar. Fer trapelleries és divertit. Però el gat vol fer una dolenteria quan veu el ratolí i el cavall se li avança. Això de distingir el bé del mal no sempre és tan fàcil com sembla.
Jaume Centelles ens ha portat avui el llibre Dolent, en el que hi apareixen diversos animals.
De granja.
I quina és la història que ens expliquen aquests animals?
Bueno, de fet, no l'he portat el llibre jo, eh? És el llibre que m'ha portat a mi.
Ah.
De vegades, els llibres són els que et troben. Tu pots trobar un llibre, però de vegades és ell que et crida i et troba. Aquest em va trobar i em va enamorar des del primer moment. Explica una història situada en una granja que comença amb un grup d'animals, els porcs, el gos, la cabra, el colom, el cavall, el gat, els estem sentint, estan per aquí a la vora.
Allà t'ha trobat a tu i a sobre ens han arribat els animals.
Ja et dic. I llavors cadascun explica una trapelleria. Comença el gos dient, doncs jo em vaig amagar darrere de l'abeurador i quan va venir el gall, crac, el vaig espantar molt. I la cabra diu, doncs jo vaig entrar a l'hort i li vaig fer malbé les plantes, el colom. Doncs jo em vaig fer una caca sobre el cap del senyor de la granja. Doncs...
Aquí veiem uns porcs en primer pla que són espectaculars.
Sí, un que va mossegar l'orella a l'altre, en fi, tot això. I en aquell moment, un ratolí que està per allà amagat, que té gana, surt i el gat, que encara no para, diu, va, tot això són tonteries. Ara veureu el que és fer una dolenteria de bo.
El gat.
S'atansa on està el ratolí i tota la resta de bèsties s'espanten perquè saben les intencions malèfiques del gat. Aquí ho deixem. És xulo perquè quins són els límits de fer bromes o de fer...
En una aula entre nens és un gran tema, eh?
Sí, per fer riure els altres faré tal...
Em puc burlar, no? Fins a quin punt?
Sí.
Clar.
I quan aquesta burla es passa de la ratlla... Ja,
i els animals, pels nens, són una bona eina per exemplificar algunes conductes.
Són, sí, animals personificats.
Per tant, avui aquest Dolent, de Lawrence Pauli i Catherine Scharer, un llibre publicat per Takatuka, ple d'animals.
Per cicle infantil.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
Jo veig un institut que em faci millor persona.
L'ofici d'educar.
La resposta està en els clàssics.
I avui aquesta resposta la buscarem en un fragment d'una història de Jacob Chalavin. Ens ho porta el nostre medievalista de capçalera, el Joan Santanach, benvingut, de l'editorial Barcino.
Gràcies.
Aquesta història que ens porta fins a un príncep turc.
A un príncep turc, sí, senyora.
Què ens diu aquesta història?
Aquesta història ens parla d'un príncep turc, que és el primogènit que ha d'heretar el regne del seu pare, però decideix marxar quan la seva madrastra se n'enamora i el pressiona, i per no situar el seu pare en una situació molt, molt complicada i vergonyosa, doncs ell decideix marxar i, per tant, canvia les comoditats de la cort per les incomoditats del viatge. El fragment diu el següent. Ell marxa amb un company seu, amb Ali Pasha, que és un amic seu de la infantesa. Diu, en un bosc que era molt espès, els isqueren homes lladres i de mala vida, qui els prengueren i els robaren fins a llurs camises, i hagueren prou a fer que campassen la llur persona de mort. I quan Jacob Chalavin i son companyó se viren així despullats de llurs coses, pensar-vos, podets, quina dolor podia ser aquesta, que ells, que eren homes delicats i viscuts en grans aires, trobant-se descalços i despullats, los covent d'anar a peu. I los llurs peus eren tan delicats que ja mai no eren usats sinó d'estar sobre estreps daurats, i no anar per terra sinó per gran delit. Ara los covent d'anar sobre pedres tallants i agudes. Oh, quina compassió d'aquest, que era senyor i es vol sotmetre a s'oferir aquest desaire.
De quina manera s'explicaven les coses, eh? Que sembla molt, molt grandiloquent, no?
La retòrica del 15 és extraordinària, sí, sí.
Què podem compartir amb els nostres fills en relació a aquest fragment?
Jo crec que la principal cosa que els podem explicar i que això ens hauria d'ensenyar és que t'has d'adaptar a qualsevol circumstància vital en què et trobis. I, per tant, aquí, en el cas de Jacob Chalabin, aquest príncep que estava acostumat a cavalcar per on fos amb estreps daurats, doncs ara ha de caminar, i com que li han pres les botes, doncs ha de caminar descalç damunt de les pedres, i l'home s'adapta. Per tant, aquest seria un primer ensenyament. L'altre ensenyament... està disposat al sacrifici. Jacob Chalabin, en lloc de denunciar la seva madrastra i que el seu pare doncs, passi la vergonya de trobar el conflicte entre el fill i la madrastra, doncs ell decideix marxar.
Clar, això és del sacrifici, ho veig difícil, de vendre als nostres fills. És un concepte que no l'acabo de veure.
És difícil en qualsevol època. En qualsevol època el sacrifici és difícil. Però diguem que no cal tampoc que abandoni la família. Sacrificar-se pot voler dir potser no anar a futbol aquell diumenge perquè la seva germana faci la festa d'aniversari. No caldria tampoc gaire més sacrifici, crec jo.
On ho trobarem, això?
Això ho trobarem a la història de Jacob Chalabin, en una edició de l'Arseni Pacheco, és una edició que té uns quants anys, publicada dins dels nostres clàssics de l'editorial Barcino i Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
L'ofici d'educar. Un programa per no perdre gairebé mai els papers quan fem de pares i mares. I si els perdem, saber-nos perdonar.
I quina és la pregunta?
Ens hem de disculpar amb els fills? La resposta és molt fàcil. Sí, i tant. Sempre que hem fet alguna cosa que no està bé. I com diuen els orientals, si has de fer una reverència, que la teva inclinació sigui pronunciada. O sigui, que si ens hem de disculpar, que no soni excusa, que sigui una disculpa ben real. Si hem fet una crítica injusta, si hem aixecat la veu sense motiu, o si hem incomplert una promesa o un compromís, aquesta és molt típica dels pares, ens hem de disculpar. Perquè si els nostres fills arriben a la conclusió de que el nostre comportament és arbitrari i de que no respon a certs valors o a certa lògica, perdrem la seva confiança i deixarem de ser un referent per a ells. Hi ha pares que pensen que la disculpa implica una pèrdua d'autoritat. Pensen que si reconeixen que han estat desencertats, seran qüestionats i per sistema en el futur. I el que no veuen és que l'absència de disculpa és el que els fa perdre tota l'autoritat. Perquè els fills es comencen a qüestionar moltes coses i aquests pares deixaran ràpidament de ser un referent moral per a ells. Som fal·libles i els nostres fills ho han de saber. No hem d'alimentar la idea absurda de l'heroi que mai s'equivoca. Això no va amb els humans. Els fills no han de veure en el nostre comportament infal·libilitat, han de veure coherència. Perquè com a persones humanes fallarem, però si ho reconeixem, preservarem intactes els valors que volem representar. En totes les relacions la falta de disculpa obre abismes. En canvi, la disculpa crea sempre ponts d'apropament. I una raó addicional i molt de pes per disculpar-se quan cal. Els nens aprenen copiant. Si et veuen llegir, llegeixen. Si et veuen saludar, saluden. Per tant, si vols que llegeixin, llegeix. Si vols que saludin, saluda. I si vols que s'obrin, obre't tu primer amb ells. Si vols que aprenguin a disculpar-se, disculpa't si cal tu amb ells.
Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és... l'ofici d'educar.
Torna-la a posar.
I la tornem a posar just quan acabem l'ofici d'educar amb el José Luis Santiso. Benvingut, José Luis. Avui què ens has portat?
Moltes gràcies. Doncs mira, avui com que parlem d'educar un nen sol o una nena sola, això és una secció de música i intento posar-ho en el món musical.
Ens fas una metàfora, vaja.
Clar, llavors un monoparental doncs seria un cantautor. Un cantautor
està claríssim.
És aquell que agafa una guitarra, una veu i això ho fa tot sol. I parlant ja de coses petites i de fer-te-les tu sol, doncs també buscant com relacionar-ho amb els nostres fills, un moment d'intimitat màxim és quan és l'hora d'anar a dormir, quan arriba la nit, i quan tens la sort de tenir una guitarra o un instrument. M'agradaria convidar a tots els pares, a totes les mares que heu tocat algun instrument, encara que siguin dos, tres acords, no fa falta gaire més, que a part d'explicar un conte, que és allò típic que et diuen que m'expliques un conte, que jo crec que molt sovint ho fan per allargar encara una mica més el moment d'anar a dormir, dic, jo crec que no vols un conte, però amb el conte encara tindràs 5 o 10 minutets més.
Doncs clar, ells volen no anar a dormir, clar.
Llavors...
Però tenim un instrument que és la veu, i que per tant, com dius tu, hi ha les cançons de bressol, quan som més petits els hi cantem cançons, i quan es fan grans ens oblidem d'això.
I potser ja no les volen tant, però per això us dic que si teniu algun instrument, aquí ja hi han dues coses amb les que podeu jugar. I si teniu una guitarra, si toqueu el teclat, si toqueu, no sé, l'acordió, hi han molts instruments que potser en algun moment heu tocat i que us heu oblidat d'ells. A més, els vostres fills diran, que guai que és la meva mare, que guai que és el meu pare, mira com me toca cançons i toca la guitarra o toca jo.
Ara digue'ns-ho, tu toques cançons abans d'anar a dormir a la teva filla?
Sí, clar. Clar, en realitat això és una mica autobiogràfic. A mi m'ho demana molt sovint. De fet, quan fan aquelles nits de pijames ja s'han acostumat que ens tocaràs una cançó. I lo bonic és que és efectiu, perquè se t'adormen. O sigui, estan una estoneta, comencen a sentir la música i comencen a agafar la son. I a més pots anar baixant l'intensitat, perquè sempre nosaltres toquem molt la del Sisa. Va una nit clara i tranquil·la, i a la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Quan trobes que hi ha alguna cançó que els agrada especialment, aquesta la repeteixes. Perquè llavors ja es crea aquesta relació, no? Ja com aquest anclatge, comença a sentir aquests acords i aquella resistència que té a tancar els ulls ja no la pot aguantar.
Si és que els fills el que necessiten és una mica d'atenció amorosa. Clar. I l'atenció amorosa es pot donar a través de la música, a través dels contes, a través de moltes coses. Per tant, tu, quina és la cançó que tu li cantes a la teva filla?
Jo li vaig fer una cançó de bressol, feta per ella especialment. Les cançons de bressol, en realitat, tècnicament són molt senzilles, per això us convido a que ho feu, a que inventeu, perquè, a més, és en un moment molt íntim i jo crec que això ja queda com un record de qualitat, de per vida. Jo crec que aquests petits moments que compartiu, i si et fa vergonya cantar en públic, ningú més ho ha de saber, només
no,
ho sabrà el teu
fill. No, i davant d'un fill no hi ha vergonyes.
Per
davant
això,
dels fills, no hi ha
llavors, llença't, canta-li, i a mesura que vagi agafant la son, vas tocant més suavet, més suavet, més suavet.
Doncs llença't i que soni. I us deixem amb la música per acabar avui aquest Torna a tocar del José Luis Santiso. Sobretot, sigueu lúdics, sigueu alegres i sigueu positius. Una abraçada.
Duerme, duerme, cierra los ojos, amor.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Vuela, vuela como pompas de jabón. Canta y ríe entre nubes de algodón. Y deja que yo, deja que yo cuide que nadie despierte a la reina del sol. Y deja que yo, deja que yo cuide que nadie despierte a Violeta, mi amor. Ovejas por la habitación, giran, giran una y mil veces al son. Vuela, vuela, viaja en un pájaro avión. Barcelona, Francia, Andorra y New York. Y deja que yo, deja que yo cuide que nadie despierte a la reina del sol. Y deja que yo, deja que yo cuide cuide que nadie despierte a mi reina, mi amor. Duermes, amor, descansa, mi amor. Duermes, amor, descansa, mi amor. Descansa, mi amor.